que l'Església i el món no s'aturen mai. També el pontífex ha agraït les felicitacions que ha rebut pel seu sant i per la Pasqua. Recordem que el nom de pila és Jorge Mario. Francesc ha expressat aquest agraïment a les diferents mostres d'afecte, entre les quals hi ha una carta enviada des d'aquesta casa, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, en una plaça de Sant Pere plena de gom a gom. D'altra banda, avui s'ha notat ja un ambient més intens a només 4 dies de la canonització de Joan XXIII i Joan Pau II.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretilles TR.
A Hipercor sabem que els nostres clients sempre busquen la millor qualitat al millor preu.
Per això ara tens el pernil ibèric d'engreix Nico per només 99 euros la peça de 6 a 7 quilos.
I en més de 1.000 productes, 50% de descompte en la segona unitat.
Estalviar és fàcil amb Hipercor.
I les teves compres també a hipercor.es.
Preu vàlid a la península.
Pels més menuts de casa, regaleu aquest Sant Jordi el Joc de la Vida de Crist, un memory divertit per jugar i aprendre en família. El podreu adquirir per només 6 euros a la paradeta de Sant Jordi de Ràdio Estel, a la Rambla de Catalunya 115, just a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, i també trucant al telèfon 93 409 27 70. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda a tots i, en primer lloc, felicitat a tots els Jordis. Som els del Zona Mixta de Ràdio Estel i avui, en un dia tan especial com avui, ens trobem al cor de la Rambla Catalunya, a l'entrada de l'església de Sant Ramon de Penyafort.
Sí, és un dia molt especial i, òbviament, hem de fer un especial Zona Mixta de Sant Jordi. El que volíem és tenir avui, Marc, a personalitat. Normalment el que fem és ja tenir el programa gent important i avui hem pensat doncs, que per aquest inici també, per què no, tenia gent important.
Exacte, ja sabeu que dia a dia comencem el Zona Mixta, amb alguna personalitat obrint el programa i avui, per començar, aprofitarem que estem a Sant Jordi per parlar amb el Jordi més mediàtic de Catalunya. No és Jordi Alba, tampoc Jordi González, encara menys Jordi Casas, el soci més odiat del Futbol Club Barcelona. I és que avui, senyores i senyors, tenim el senyor Jordi Pujol. Molt bona tarda, president.
Bona tarda, què tal, com estem? Ah, perdoni, eh?
Bé, en primer lloc, felicitats.
Gràcies.
I expliqui'm, com viu vostè la diada?
Bueno, doncs jo cada any el que faig... que tinc una mica de tos, eh? Cada any el que faig és anar per Barcelona, no? Donar una bona volta, eh? I veure l'ambient, I després celebrar-ho família, no?
Per cert, aquest any una mica diferent al Sant Jordi, diguem-ho així, per motius futbolístics. El Barça, eliminat de la Champions. No sé si té una mica de nostàlgia, fins i tot.
Home, certament, la veritat és que sí, no? Perquè és una tètica pera amb l'equipàs que tenim, no? I després d'haver-nos acostumat a tot plegat i que no estiguem a la Champions, no? Però bueno, també havíem perdut abans, anys enrere, que això la gent no se'n recorda, eh?
I per tornar a guanyar què s'ha de fer? Aquesta és la pregunta.
Home, doncs, jo crec que per començar, carrer Robin Pujol, Això per començar, perquè té un nom molt maco.
Difícil ho té, em sembla, el bon Carles.
Jo crec que sense el Carles això està perdut. Ja s'ha vist aquesta temporada que és en la que menys ha jugat, i el equip ha baixat.
Bé, senyor president, moltes gràcies. No marxi massa lluny i si després vol intervenir altra vegada, doncs ja ho sap, aquí té les portes i els micròfons oberts.
Moltes gràcies, gràcies. Bueno, i ara el que ens agradaria, Marc, és tenir algú ben diferent, perquè avui també hi ha un altre protagonista, que no es diu Jordi, es diu José, i és José Mourinho.
Doncs sí, ahir sobretot va ser protagonista l'empat a 0-0 al Calderón, i avui ha volgut donar una volta també per la seva estimada ciutat del teatre, diguem-ho així. I no us fem esperar més, i el saludem ja. Molt bona tarda, buenas tardes, señor José.
Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos?
Bé, en primer lloc, també la pregunta és obligada. El 0-0, l'autobús que va plantar ahir al Calderón, és el que vostè volia?
Sí, bueno, la verdad es que si tú le quieres llamar autobús, le podemos llamar autobús, le podemos llamar tractor, le podemos llamar muro de contención. La cuestión es que yo quería el 0-0 a toda costa y al final me llevé el 0-0.
¿Y ahora creo que ustedes doncs, pasan a ser los favoritos, a priori?
Obviamente no somos favoritos en este Champions, nadie nos ha dado por favoritos y ahora... En 90 minuts tampoc lo vamos a hacer.
Ahir vostè obria el programa, la nostra zona mixta, li tornem a agrair que sigui aquí amb nosaltres,
de nada.
I comentava que era just, totalment just, que el Barça no estigués en aquestes semifinals.
Hombre, sí.
Segueix pensant el mateix?
Evidentemente, ya llevo varios años pensando que Barcelona está injustamente en semifinales de Champions y a mí me daría de vergüenza de haber vuelto a estar en semifinales de Champions con este equipo que no sabe ni a qué juega.
Bé, ja li faig l'última, senyor Mourinho. Avui hi ha un altre partit, que li porta, doncs, imagino, molts records,
partidazo.
No sé si bons o dolents.
Partidazo.
Però unes semifinals on el Madrid...
Tiki-taka, tiki-taka.
Rep el Bayern de Guardiola. Amb qui anirà avui?
Bueno, no voy ni con Pepa ni con Carleta. No voy con ninguno de los dos, porque los dos me dan pena. Y, por lo tanto, que pase el peor o que pase el mejor, me da igual. Y yo lo único que quiero es ganar Champions este año con Chelsea.
Bé, doncs li desitgem tota la sort del món i li agraïm
si Pepa,
altra
si
vegada.
Si és Pepa Guardiola, mejor. Así nos vemos en final, en Benfica.
Doncs ho veurem, a Lisboa, el Road to Lisboa amb Mourinho i el
en Portugal,
el mejor
Guardiola. País del mundo.
Bé, discutible, si més no. Senyor Mourinho, moltes gràcies.
Gràcies a vosotros, obrigado.
Bé, i finalment també tanquem aquesta nostra roda de protagonistes en aquest inici del Zona Mixta amb la presència, compte, atenció, del Tata Martino.
Sí, perquè si Mourinho avui és protagonista, el que realment ho és avui a Barcelona és el tècnic més qüestionat, no sé si estaràs d'acord, Marc, dels darrers temps a Can Barça.
Doncs sí, tan qüestionat que a molts mitjans doncs ja fa setmanes que s'omplen les portades amb els seus possibles substituts. En fi, ho parlem amb ell mateix. Molt bona tarda, senyor Martino. Què li sembla aquesta magnífica diada de Sant Jordi? Potser una de las mejores cosas que habrá viscut a Barcelona en esta temporada.
Sí, bueno, la verdad es que está lindo estar caminando por la ciudad condal. Me puse el polo pistacho, como pudiste ver. Y la verdad es que da gusto caminar por esta ciudad. Tal vez quizá me quede más años.
M'agrada el polo pistacho, compte no el confonguin amb un drac, però no sé si continuarà massa temporada.
Saco fuego por la boca también.
Té motius no li falten. Imagino que estarà d'acord amb mi que està sent vostè un dels tècnics més qüestionats de les darreres temporades.
Hombre, pues como dice la leyenda de Sant Jordi, me clavaron la lanza en varias ocasiones, pero no encuentro a la princesa.
Bé, no sé si la princesa la trobarà, si pot ser Zubizarreta, m'imagino a Zubiba no,
Zubizarreta,
la princesa. Però...
la verdad es que es un buen hombre, fuimos a comer alguna vez, me invitó un entrecot, pero... un buen asado argentino no tiene comparación y con Subi nunca lo voy a hacer.
I si hagués d'enviar ara mateix un missatge a l'afició, quin seria?
Pues que tengan paciencia de aquí a final de temporada y que el año que viene seguro que vamos a ganar más títulos.
Bé,
más que la Supercopa,
tant
claro.
De bo sigui així, més que la Supercopa, i tant. Senyor Martino, moltes gràcies.
Gràcies a vosotros.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do quina entrada la d'avui amb aquests tres magnífics personatges que hem aconseguit, i mira que en podríem haver tingut més, però és clar, no tenim tot el temps del món i només n'hem pogut encabrir a tres de moment.
Sí, Jordi Pujol, perquè és un referent i avui realment doncs, és el seu sant. I... li encanta passejar per la Rambla i ho hem tingut fàcil per tenir-lo.
Doncs sí, d'altra banda, Mourinho també ha estat present perquè ni està en Anglaterra, deixa de banda la polèmica i segueixen recordant-se del Barça en dies com el d'avui, sobretot avui en què el Barça, doncs, com comentàvem, també està eliminat de la Champions i el Chelsea de Mou està a només 90 minuts de la final.
I per últim, el Tata Martino, què podem dir d'aquest entrenador? Mira, de fet, Marc, no direm ja res del Tata Martino, no ens mullarem i ens esperarem a que avui a la tertúlia ens donin la seva opinió als tertulians.
Doncs sí, en parlarem i amb calma a la tertúlia d'avui. Però el cert és que darrerament no se n'està parlant molt positivament sobre la temporada del tècnic argentí. Veurem què ens diuen els nostres tertulians. Abans, però, gaudirem de diverses sorpreses en aquest dimecres, dia 23 d'abril, el dia de Sant Jordi. Ara sí, comencem amb aquest especial Sant Jordi del Zona Mixta des de Rambla, Catalunya.
Avui, el Zona Mixta... Carry on my wayward son. There'll be peace when you
are done. Lay your weary... Doncs bé, com dèiem, aquest dimecres, dia 23 d'abril, començarem una nova edició repassant els titulars més destacats.
Així és, tot seguit coneixerem quin és el tema del dia, de què es parlarà o de què s'està parlant ja, de fet, a taula, òbviament, de la Champions, d'aquest Atlético de Madrid-Chelsea, però també un tema principal avui són els llibres.
Exacte, és per això que parlarem amb en Víctor Malo, l'autor del llibre sobre l'Andrés Iniesta titulat Iniesta, el genio discreto.
Segur que molts se'n faran creus d'algunes de les coses que ens explicaran Víctor sobre aquest llibre i per això, juntament amb d'altres temes de l'actualitat, ho comentarem en tertúlia. Avui ho farem amb el Rafa Riverso, amb el Francesc Via i el propi Víctor Malo.
I per acabar el programa, doncs, un dia més repassarem l'agenda del dia que avui arriba amb la Champions League, el Godó i l'Eurolliga entre els esdeveniments més destacats.
Els titulars.
La FIFA concedeix la suspensió cautelar de la seva sanció al Futbol Club Barcelona i, per tant, el conjunt blaugrana podrà fitxar aquest estiu.
Aquesta notícia l'hem coneguda a primera hora del migdia i d'aquesta manera podem afirmar que el recurs presentat pel Barça davant el màxim organisme de futbol ha donat els seus fruits. Més endavant ampliarem la informació.
I mentre la FIFA li concedeix la cautelar al Barça, la primera plantilla del Futbol Club Barcelona s'ha exercitat aquest mateix matí a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí per seguir preparant el partit de Lliga d'aquest proper cap de setmana, que juguen, recordem, el Madrigal. D'aquest entrenament, destacar que Mascherano s'ha exercitat al marge del grup i que Sergi Gómez, jugador del filial, ha tornat a entrenar-se a les ordres del Tata Martino.
Sense rodes de premsa programades des del club, la darrera hora blaugrana ens la portaven el dia d'ahir Gerard Piqué, qui parlava en un acte de presentació del llibre Relats Solidaris.
El central, encara recuperant-se de la seva lesió, ahir afirmava que no hi ha excuses i que els jugadors no han rendit el nivell que havien de rendir i que, òbviament, ells són els responsables de no haver guanyat.
Deixem l'actualitat blaugrana per parlar ara de la Champions, perquè ahir Atlètic de Madrid i Chelsea empataven 0-0.
Durant el match, cap dels dos equips va ser capaç de forar de la porteria contrària. De fet, els Blues ja van donar per bo l'empat sense gols des del primer minut de l'encontre.
Destacar d'aquest partit que Peter Cech es lesionava al minut 20 de la primera part i Mourinho es veia obligat a substituir-lo. En el lloc del porter titular entrava Schwarzer, de 41 anys, i malgrat no estar a un gran nivell, no encaixaria cap gol.
Així doncs, l'eliminatòria es decidirà en el duel de tornada a l'estadi de Stamford Bridge d'aquí 7 dies, és a dir, dimecres vinent.
Per aquest partit per terres angleses, destacar que no hi podran ser per part Flu, Lampard, Jovi Mikel i per part Matalassera, Gavi. Tots tres jugadors estaven apercebuts i ahir van veure una targeta groga.
Avui es juga l'altre duel d'aquestes anades de semifinals de la Champions a 3:15, Real Madrid-Bayern de Munic.
Una eliminatòria en la que hi estarà Gareth Bale. Malgrat ahir no poder-se concentrar amb la resta de la plantilla a causa d'un procés gripal, hem de dir que aquest mateix matí el jugador galès del Real Madrid ja s'ha incorporat a la concentració del conjunt blanc i, per tant, s'espera que pugui estar a disposició d'Ancelotti pel partit d'aquesta nit.
A tot això, ahir en roda de premsa, el tècnic italià afirmava que encara no està decidit que Cristiano jugui al partit d'avui i que si hi ha risc de lesió tenen clar que no jugarà. En aquest sentit, Pep Guardiola ahir afirmava davant dels mitjans que tant de bo Cristiano pugui jugar perquè la gent vol veure jugar els millors i ell n'és un.
Deixem ja per cada la Lliga de Campions i acabem parlant del Real Club Deportiu Espanyol.
La primera plantilla espanyolista s'ha tornat a entrenar aquest mateix matí a la ciutat esportiva de Nijarque per seguir preparant el duel d'aquest diumenge a Cornellà al Prat, enfront de l'Almeria.
De la sessió d'ahir destacava que Héctor Moreno ja s'entrenava amb la resta del grup amb absoluta normalitat i avui el mexicà ha tornat a confirmar la seva recuperació a l'entrenar-se de nou amb els seus companys.
Per la seva banda, Córdoba, Javi López Jordi Abraham ahir s'entrenaven al marge, mentre que avui només ha estat el davanter colombià qui no ha pogut reincorporar-se al grup en la sessió preparatòria que s'ha celebrat a porta oberta aquest mateix matí. Deixa'm corregir, Marc, perquè no ho hem dit bé. Córdoba és l'únic que s'ha reincorporat, perdó.
Doncs amb Córdoba reincorporat i encara en clau blanc i blava hem d'afegir informació sobre la diada de Sant Jordi. I és que aquest migdia, fa ben pocs minuts, han visitat l'estand de l'Espanyol a la Rambla alguns jugadors de la primera plantilla i el mateix Javier Aguirre.
A la tarda s'espera la visita de més jugadors i del president Joan Collet.
Apuntem que en aquest estand les sòcies periques són obsequiades amb una rosa gratis. Allà també hi ha llibres en clau blanc i blava, pòsters i marxandatge del club.
Parlem ara de bàsquet i és que avui torna l'Eurolliga amb el quart partit de les tres sèries que encara estan en joc i que donen accés a la Final Four de Milà, on ja hi espera el Barça.
L'Olympiacos grec buscarà forçar el cinquè partit davant el Real Madrid. El seu veí, el Panathinaikos, buscarà fer el mateix, però davant el Cheska de Moscou i l'anfitrió de la final a 4, l'Armani Jeans de Milà, que ho té més complicat, també intentarà portar la sèrie al cinquè i últim partit, en aquest cas davant el Maccabi Electra.
Mentrestant, a la NBA, els play-offs segueixen deixant algunes sorpreses. La passada matinada, els Washington Wizards guanyaven 99-101 als Chicago Bulls a domicili i posaven el 0-2 a l'eliminatòria.
D'altra banda, els Indiana Pacers empataven a 1 l'eliminatòria després de vèncer els Atlanta Hawks, 85-101.
Per la seva part, els Toronto Raptors també aconseguien igualar la sèrie a 1, després de derrotar els Brooklyn Nets 100-95.
I finalment, l'últim punt en clau NBA ens el porta Greg Popovich, entrenador del San Antonio Spurs, que aquest dimarts rebia el premi a millor entrenador de la temporada per tercer cop en la seva carrera.
Ja en tenis, Tommy Robredo debutava en victòria al Barcelona Open Bank Sabadell. L'Olotí derrotava l'australià Marinko Matosevic per 6-3-6-4.
Per la seva banda, Albert Ramos serà el primer rival de Rafa Nadal aquest dimecres. Ramos es classificava per a la següent ronda després d'imposar-se al rus Nikolai Davidenko per un doble 6-4.
Aquest matí, Nico Almagro es desfeia de Martin Klizan per 7-5-7-6, mentre que Albert Montañés també superava Alexander Dolgopolov per 7-6-6-3.
I finalment, en handbol, Iker Romero, un dels millors jugadors de la història de l'handbol espanyol, anunciava aquest dimarts que es retirarà de la pràctica professional d'aquest esport a finals de la present temporada. Fem una petita pausa i tornem aquí, al Zona Mixta, amb aquest especial Sant Jordi i amb l'entrevista amb Víctor Malo, l'autor d'aquest llibre, Andrés Iniesta, El Genio Discreto. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
A taula.
Vinga, va, ja som a taula i avui a taula creiem que es parla, d'entre d'altres coses, d'aquest partit entre l'Atlético de Madrid i el Chelsea que va acabar amb 0-0, tal com va començar.
Doncs sí, l'eliminatòria queda oberta després d'un partit on l'espectacle, podríem dir, va brillar per la seva absència.
Però Ens preguntem, qui surt més reforçat després d'aquest empat sense gols? Atlético de Madrid, Chelsea...
Stamford Bridge dictarà sentència, però per aquells més despistats, recordeu que avui hi ha una altra partida. En aquest cas, el Santiago Bernabéu i entre el Real Madrid i el Bayern de Munic.
Molt despistats han de ser, eh? Si no sí. Saben que avui hi ha aquest partit. Continuarà Ancelotti batut davant del Bayern de Munic?
O serà Guardiola qui segueixi amb la seva ratxa triomfant davant el Real Madrid?
Important. Jugarà Cristiano Ronaldo?
I Gareth Bale?
Va, jo crec que sí que jugaran tots dos, eh? I a partir de 9:15 podrem saber totes aquestes respostes.
Com us dèiem, avui aquests són només els entremesos de les converses de les taules catalanes, perquè avui la Diada de Sant Jordi marca l'actualitat del dia.
Així és, Marquí, de ben segur que molts ja deuen estar parlant de les roses que li han regalat, dels llibres que han rebut.
Quin dia tan maco i quina tradició més ben parida, eh? Com bé dius, David, molts deuen estar parlant de llibres avui a taula i nosaltres no volem ser menys. És per això que avui tenim també el plaer de tenir nosaltres en Víctor Malo, redactor del diari Gol i habitual també tertulià dels dimecres al Zona Mixta, però que avui, a més, també ens parlarà del seu llibre, el que comentàvem, eh? Iniesta, el genio discreto, un llibre de Al Poste Ediciones. Víctor, molt bona tarda i gràcies en primer lloc per ser amb nosaltres, eh?
Hola, bona tarda i gràcies per convidar-nos.
Escolta'm, Andrés Iniesta, parla per si sol ja, eh? La figura d'Andrés Iniesta, i vas tu i li escrius aquell llibre on, entre d'altres, repasses la seva vida futbolística al Barça, des dels seus cèlebres gols a Stamford Bridge, al propi Mundial, com va ser també el seu inici a la Masia del Barça, després del seu trasllat a Fuentealbilla, i capítols també amb més humor, també de la seva vida privada, un llibre que ho té tot, eh, d'Andrés Iniesta, vaja.
Sí, de fet, Iniesta és una persona, això, com diu el títol del llibre, no?, que és discret, però realment té una història al darrere, una història llarga per explicar amb molts matisos, i és un personatge que jo crec que a la gent li interessa endinsar-s'hi perquè desprèn molt sentiment. Iniesta és una persona molt sensible i jo crec que això arriba a l'aficionat, sobretot perquè està acostumat a un altre prototip de jugador de futbol més mediàtic, no? Més Cristiano Ronaldo a vegades, no? Jugadors
Ja ho deia Pep Guardiola, eh? Que Iniesta no se peina, no se maquilla, sí. no
fa l'uva. No se pinta el pelo, sí. No se pone tatuajes.
No lleva tatuajes, això mateix. No? Iniesta és aquest altre prototip de jugador més discret, més proper, que raona, que quan surt a les rodes de premsa tracta d'explicar les coses. No? I jo crec que és una persona que connecta molt amb l'aficionat i sobretot amb els valors del Barça, no? El que el Futbol Club Barcelona busca des de la formació de joves a la Masia. Bueno, un tema que ara està en polèmica per tot el tema de la FIFA.
I curiositat que tinc, d'on sorgeix la idea de fer aquest llibre i de parlar d'Iniesta com el geni discret, Víctor?
Bé, aquesta idea sorgeix d'un encontre que tinc amb l'editorial Al Poste. Ells estan buscant una persona per escriure sobre el Barça. Jo els dic que, home, jo m'agradaria escriure sobre Iniesta perquè és el personatge amb el que em sento més identificat, el que em transmet més sensacions i emocions. I a partir d'aquí, doncs, tractem de fer una història que l'enfoquem no des del propi Iniesta, sinó des del seu entorn més proper, per aproximar-nos sobretot a la personalitat de l'Iniesta, no tan esportiva, sinó a nivell personal. No? El que busco és apropar-me a la seva família, als seus millors amics, a gent que no està tan ficada dins del món del futbol, que vulguis que no, això, doncs, a través dels mitjans esportius ja tenim molta informació, no?, de tot el que ha fet com a futbolista. I, evidentment, el llibre, pues, és futbolístic, es parla molt de futbol, però intento endinsar-me més en el que és la personalitat d'Andrés Iniesta i com un nano de 12 anys, doncs, li canvia la vida radicalment quan el Futbol Club Barcelona s'interessa per ell i pren la difícil decisió de fitxar pel Barça, perquè és una decisió que realment li va costar molt de prendre.
Sí, ho expliques en el llibre, eh? Que els inicis d'Andrés Iniesta a la Masia van ser complicats i molt durs, sobretot per ell, perquè és el que dius, un nano de 12 anys que ho deixa tot enrere, que probablement ara, precisament amb aquesta llei FIFA, no sé si hi hauria un altre Andrés Iniesta a la Masia, però que ho va passar malament.
Ho va passar molt, molt i molt malament. De fet, l'Andrés Iniesta no volia fitxar pel Barça en un inici, no? Que això és una cosa que a vegades sobta la gent. Quan li arriba l'oferta del Barça, ell s'ho pensa perquè és un club de primer nivell mundial, però no ho veu clar perquè ell és una persona molt apegat a la seva família, molt familiar, i estima moltíssim el seu poble. Llavors, el fet de deixar el seu poble i deixar la seva família per anar-se'n a 500 quilòmetres de distància, doncs ell era una cosa que deia que no rotund. I durant un estiu s'ho comencen a plantejar, perquè això la primera oferta li arriba cap al maig, al juny, i a partir d'aquí comencen a haver converses, i al setembre, després d'haver-ho parlat molt amb el seu pare, que el seu pare li insisteix, potser hi ha trens que només passen un cop a la vida, li diu aquesta frase textualment, llavors arriba un moment que l'Iniesta, que és molt reflexiu, diu, ostres, doncs potser sí que ho he d'acceptar i si no surt bé, doncs ja tornaré, no? Llavors, al setembre, a última hora, ho decideixen tot, trucant a l'Oriol Tort, i l'Oriol Tort diu, vine cap aquí, que encara que no tinguis espai a la Masia, t'hi faré un llit a casa meva, tindràs segur.
Sí, ho explica també aquesta relació amb Oriol Tort, que se la portava al cine, també a altres jugadors, és una mica també sí. El pare d'aquesta Masia.
L'Andreu Benages també era el que se'ls emportava al cine, ell el Jorge Troiteiro, que va ser l'altre futbolista. Que
de
també
la seva
tenia...
generació, si no vaig mal entès, exacte. Sí. Era un dels més futurs, vaja.
Sí, era un molt bon jugador i, bueno, de fet, encara està jugant, està en actiu encara, el Mérida, diria, és un jugador que mai ha arribat a la primera divisió, però que l'Iniesta sempre diu que almenys ha pogut viure del futbol, que hi ha molta gent que no. I l'Iniesta sempre diu que dels que no han arribat a l'elit, per ell, Jorge Troiteiro és el millor jugador que ha vist. Realment, fins i tot quan eren petits es deia que Troiteiro era millor que Iniesta, no? Al final va ser Iniesta el que va arribar, però vamos, que els dos tenien un talent brutal i van ser els dos primers nens que van arribar a la Masia amb només 12 anys. Van ser els pioners en aquest sentit.
Bueno, aquest és un dels capítols més destacats, no? Quan d'Iniesta podem descobrir aquesta adaptació que li va costar tant a la Masia, però jo crec que també és molt destacat quan es parla en aquest llibre d'un any, en concret l'any 2006, en què dius que Andrés Iniesta ho tenia fet amb el Real Madrid si Juan Palacios hagués guanyat les eleccions.
Sí, no dic exactament això perquè realment no tinc una confirmació absoluta, però bueno, jo amb les fonts que he parlat i amb l'entorn que m'he mogut, doncs m'han arribat inputs de que realment sí que hi havien hagut converses i que podia ser que sortís endavant. Després, parlant amb els Iniesta, ells m'han dit que això no era exactament així, que no hi havia aquesta possibilitat. Llavors, és un tema que, bueno, jo crec que tampoc ells ara voldrien reconèixer, perquè realment el Iniesta és ja fet a Can Barça i és inviable que es parli del Madrid, l'etern rival. Però sí que jo crec que hi havia aquesta possibilitat, sobretot per la figura de José Antonio Camacho, que és íntim amic d'Iniesta, manxecs els dos, i ell va arribar a dir que ho tenien fet amb Iniesta. Jo crec que al final era també una mica cop d'efecte electoral, intentar guanyar les eleccions, i llavors s'hagués intentat això, depositar la clàusula contractual, que eren en aquell moment de 60 milions d'euros, i potser se l'haguessin emportat.
Una ganga, vaja, una ganga.
En aquell moment sí, però clar, Iniesta més passava per un mal moment perquè acaben de guanyar la Champions de Ronaldinho de París de 2006, però
va ser suplent,
però ell va ser suplent, va sortir a la mitja part, després va ser molt important, però no tenia el paper protagonista que ell ja volia tenir. Llavors això el feia dubtar i plantejar-se, bueno, anar a un club com el Madrid, que sí que el Camacho li oferia un paper indiscutible.
Tenim ja per aquí també en Francesc Via. Francesc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I en Rafa Riverso. Rafa, benvingut altra vegada, Avui hem canviat de lloc. Escolta'm, Francesc, Rafa, si teniu alguna pregunta en el Víctor, també li podeu fer,
Més que una pregunta, jo volia fer una acotació, perquè ja sabeu que Iniesta és un jugador que doncs, és molt estimat a Can Perico. De fet, és l'únic jugador del Barça que se li aplaudeix sempre, i justament és pel gest conegut del gol del Mundial, molt generós, donat que doncs, allò que parla moltes vegades, de, no, que vaja, un pot morir, però si no és oblidat mai, doncs sempre estan entre nosaltres, i ell va immortalitzar el nom de Dani Jarque juntament amb una de les fites més importants, segurament la més important del futbol espanyol de sempre.
Sí, sí.
Llavors, doncs, aquest gran favor, doncs, jo crec que li confereix el fet de ser Perico honoris causa, en certa manera, malgrat que sigui de l'etern rival. Jo, d'Iniesta, volia dir dues cosetes més. Primera, que és veritat que és un futbolista que no té pinta de futbolista, almenys de futbolista del que avui dia, com el que coneixem avui dia com futbolista. Segurament t'imagines més, no sé, de mecànic o de tornero fresador, una cosa d'aquestes amb un mono, però realment jo crec que és un jugador que a tots ens agrada, inclús els que el veiem com un rival, perquè la seva manera a vegades de flotar per sobre el terreny de joc, la seva elegància, i sobretot és cert que és bona persona. Almenys jo he tingut oportunitat de parlar una vegada amb ell fora de l'àmbit absolutament esportiu, simplement perquè una productora que jo tenia li va filmar un anunci, i puc dir com a petit detall que li vam filmar, vam estar filmant-lo en una estona, després va intervenir la resta de l'equip, Nosaltres vam estar, era una sala molt gran, estàvem a l'altra punta, i quan ell va marxar, doncs va creuar tota la sala per venir a despedir-se de totes les persones que havíem participat una mica en la gravació, cosa que, doncs, tenint en compte que és un tipus que, malgrat doncs, no té aquesta vitola de mediàtic galàctic que podrien tenir altres futbolistes, sí que jo crec que té el futbol que li equipara i li tindria que haver fet guanyar ja una pilota d'or, però per la seva categoria doncs, jo crec que l'honora. I ja està.
Sí, sí, totalment d'acord. No?
Iniesta un perico, té la fama però d'arrel, ho diu, un perico d'aquells sí. Que...
No, Iniesta té el cor guanyat a tots els pericos i amb raó, no? Jo crec que
i en aquell moment... I m'atreviria a dir que de totes sí. Les aficions d'Espanya.
De em sembla que a Bilbao sí. No gaire, però...
A Bilbao és l'únic, no? Sembla més que el piten, però realment té guanyat a tothom. I el fet que és bona persona sí que, aviam, és que jo crec que és indubtable i almenys amb tota la gent que he parlat per fer aquest llibre, tots els inputs que t'arriben són aquests, no? Al final dius, hòstia, no hi ha ningú que et parli malament d'aquest home, doncs la veritat és que no, ell és un home que sí que té més caràcter del que sembla, potser no ho aparenta i realment és un home amb caràcter, però bueno, els guanyadors ja ho tenen, això, no? Han de tenir aquest caràcter de voler-ho aconseguir sempre tot, però és una persona que tots els inputs sempre han sigut positius i de fet un dels titulars que vam pensar pel llibre era Iniesta, les apariències no enganyen, no? Perquè al final tot el que t'arriba és realment molt
era bo. Aquest era molt bo, també. Víctor, també en aquest llibre sobre Andrés Iniesta hi trobem doncs, episodis més distesos de la vida d'Andrés Iniesta, fins i tot amb la seva relació amb l'Anna Ortiz, la seva parella. Explica'ns què més hi podem trobar.
Sí, hi ha un capítol que a mi m'agrada, que és, considero que és divertit, que ja l'última etapa de la infància, quan ja està aquí a Barcelona, bueno, faig una similitud amb les croquetes i el regat de la croqueta, no? Que és el seu regat més característic, més aplaudit sovint, no? I llavors, doncs, en aquest capítol aprofito una mica per parlar dels seus gustos a nivell de menjar, no? Culinaris, perquè ell és tan senzill també com és a tot arreu, a l'hora de dinar també és molt senzill, no? Sempre diu que el plat que més li agrada és el pollastre amb patates que fa la seva mare, no?
Es que lo hace buenísimo, la verdad es que sí.
I llavors, parlant amb el pare de l'Iniesta, quan vam preparar el llibre, doncs em vaig interessar una mica per si la seva mare també feia croquetes, no? I em va dir que feia unes croquetes de pollastre espectaculars. I, bueno, doncs vaig aprofitar aquest filon per parlar de les croquetes, de com, del que li agrada d'ahir menjar, i a partir d'aquí això també ho vaig relacionar una mica amb els seus ídols, perquè, com suposo que sabeu, Michael Laudrup és un dels seus principals ídols i és també l'artífex del regat de la croqueta, no? Llavors, doncs, en aquest capítol, una mica més distès, parlem de temes així.
Bueno, pero ya he entendido que es más de pollo que no de jamón. No, sí. Entre las dos croquetas...
Más
no
sencillo.
Sí, es más sencillo, es verdad. Yo no puedo hablar mal de Iniesta, porque como dices tú, que no se puede, pero te haría una pregunta un momento más picada, en el sentido... ¿Crees que cuánto haya podido pesar el hecho que este año, este junio, haya el Mundial en su preparación? Porque hemos visto Iniesta... En los primeros meses un poco más lento, fuera de forma, que no como ahora, y ahora está pletórico. Vamos bien. ¿Tú crees que psicológicamente esto haya podido influir?
Yo creo que el Mundial sí que afecta mucho a todos los jugadores, pero en el caso de Iniesta, yo creo que hace también varios años que lo vemos que ya el arranque es un poco más suave que el final de temporada. Ya las pretemporadas de estos equipos de primer nivel se preparan precisamente para que lleguen en plena forma al tramo decisivo, ¿no? Cuando se juegan los títulos. Y en el caso de Iniesta, igual este año se ha notado más que otros años, porque realmente ahora ha sacado un nivel espectacular, ¿no?
Este año
este año se ha notado más. Empezó más flojo que otros y ahora casi está mejor que otros años incluso, ¿no?
Porque viniendo de los años pasados nunca hubiéramos pensado que algún entrenador le podía poner en el banquillo. Y no te digo que el Tata tenía razón, claro, en dejarle aparte, pero no era de los mejores.
Claro, pero bueno, también hay que pensar que viene un entrenador nuevo y que tampoco va a coincidir plenamente con todo lo que hacían sus predecesores, claro, ¿no? Pero yo creo que al final esto obedece a una preparación física que se hace también de cara a pelear por la Champions y a llegar bien al fresco, al tramo, donde se juega todo.
Bueno, ja hem pogut escoltar els tres tertulians. De fet, ara iniciarem la tertúlia, farem una petita pausa, però abans de fer aquesta petita pausa publicitària, una pregunta i mitja, podríem dir que li volem fer al Víctor Malo, encara sobre aquest llibre, i és com valores l'experiència d'haver escrit aquest llibre, de poder dir que jo sóc l'autor d'aquest llibre?
Doncs fantàsticament, la veritat és que quan m'ho van oferir, quan va sorgir aquesta història, jo tampoc és una cosa que em plantegés, no? Sempre penses, hòstia, estaria bé escriure un llibre, però però potser quan tingui una mica més d'experiència, quan, i quan t'ho posen sobre la taula dius, ostres, primer dius, qui sóc jo per escriure un llibre, no? I després ho agafes amb ganes i dius, per què no? Doncs anem a intentar, anem a posar tot el que tinc a dins i a intentar que surti el millor possible i, bueno, pues, pues amb sentiment
com,
i amb,
perdona, Víctor,
i amb
com
ganes.
Com li va dir el pare d'Iniesta, eh? Hi ha trens que només passen una vegada a la vida i
sí,
aquest
sí.
N'és un.
I jo vaig dir, millor agafar-ho i intentar-ho fer el millor possible i a partir d'aquí doncs, vaig remenar contactes, vaig començar a fer trucades, a moure'm i, bueno, ha sortit una cosa dintre del temps que vaig tenir que jo, bueno, estic molt, molt satisfet amb com ha quedat.
Algun projecte més de cara al futur?
L'editorial també s'ha posat en contacte amb mi per escriure sobre Cesc Fàbregas, però bueno, de moment
però
els hi vaig dir que...
Però l'altre dia...
Potser l'hauràs d'anar a fer un altre lloc.
No, sí, no
m'ha regalat un xiulet directament amb el llibre.
Sí,
el silbido discreto.
Sí, no m'entusiasma tant com l'Iniesta, el Cesc, i bueno, els hi vaig dir que de moment, a poc, no? Que aquest encara l'hem paït fa poquet i aviam què tal va i ja ho pensarem de cara més endavant.
Molt bé, Víctor.
Potser
doncs,
escriu un sobre Ter Stegen o sobre la FIFA.
Sobre Blatter tindries feina. Bé, fem una petita pausa i tornem ara, ja sí, amb aquesta tertúlia del Zona Mixta amb en Francesc Via, en Rafa Riverso i el propi Víctor Malo. Fins ara.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad, gran variedad en carta de vinos y cavas, degusta los platos más elaborados para compartir foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco, cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas, más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel. La tertúlia del Zona Mixta.
Doncs vinga, va, ara sí, eh? Encetem el tram final del programa especial de Sant Jordi d'aquest Zona Mixta i ho fem amb tertúlia. Saludem altra vegada amb Víctor Malo, com l'escoltàvem ara parlant-nos del seu llibre, aquest
Iniesta, el genio discreto.
Sí, encara no he preparat el boli. Saludem també en Francesc Via, Francesc.
Molt bona tarda.
I en Rafa Riverso.
Bona tarda, una altra vegada. I jo vull començar parlant de l'Espanyol, aquí ho anava a dir, perquè amb el lío que hi ha de la FIFA i tot, però li vull fer una pregunta al senyor Via, perquè Javier Aguirre l'hem tingut per aquí fa res.
Aquí al costadet.
Aquí al costat,
100 metres, 200.
A res. Per cert, Javier Aguirre, tornarà a viure un Sant Jordi la temporada vinent?
Doncs aquesta pregunta li hem fet directament molta gent, a veure si deixava anar alguna cosa a ell i al seu representant, que també hi era. No sé si estaria bé doncs, que en les signatures li haguessin escolat també el contracte i l'hagués pogut signar doncs, així una mica de tapadillo. Sí. Doncs jo personalment, que ell no ha volgut contestar, òbviament, sempre obvia aquest tipus de les preguntes, però jo penso que no, que segurament aquest és el seu darrer Sant Jordi.
I ho dius amb pena?
Per mi sí, per mi és l'entrenador ideal per l'Espanyol amb les circumstàncies actuals de l'Espanyol. O sigui, és un tipus que sap extreure de plantilles doncs, que van justetes d'efectius al màxim i jo crec que l'Espanyol està signant una temporada doncs, per mi correctíssima. Segurament no notable perquè... Però bueno, seria mentre el veia notable perquè jo penso que no hem passat ansies en cap moment i sí que és veritat que ara hi ha altres equips que ens han atrapat. Doncs ja han arribat als 41 punts o 40 punts que té l'Espanyol.
El Màlaga, per exemple,
sí, i han passat per més ànsies, però vull dir una cosa, fa un mes Nosaltres ja els teníem, aquests punts. Bé que no hem sumat més, però és que fa un mes nosaltres ja no patíem.
I altres, ja necessitat.
Clar, i altres han passat un mes, doncs, com el Rayo de Gémez, per exemple, que portava 30 punts, i sí que anàvem a l'alça, però no sabien que ara, per exemple, tenia 40. Llavors, això cal valorar-ho.
No li ha calgut sprint.
No, ja estoy de acuerdo. Yo creo que en estas circunstancias Aguirre es el entrenador perfecto para un equipo con la plantilla del Español. Mi pregunta es menos futbolística, es decir, si su figura de mayo ha comprado una rosa hoy o no.
No lo sé, segurament li han regalat. Li han regalat perquè a totes les periques li regalen una rosa. És possible que ell hagi aprofitat per agafar una rosa també i així ja compleix, i paga el club.
Molt bé.
Bueno, que li descomptin del contracte.
Per últim, Francesc, i ja passem a parlar d'aquesta sanció de la FIFA, que avui doncs, se'n va a Norris. Suposo que també deu fer gràcia.
Home, jo ja ho sabia. Sí. Com, a veure, per favor.
Han anat als Mossos i mira el que ha passat.
A veure, imagina't. O sigui, seria l'única vegada que el Barça no l'indultessin. És un club que li han indultat de tot. O sigui, és un club que el foten fora de la Copa del Rei, a l'any següent doncs, hi torna. És un club que doncs, llença objectes a l'estadi i li han de llançar a l'estadi, no li tanquen. Home, és la tripleta, és el tripleta.
L'última en blanc i blau. Estava Aguirre, però també hi havia jugadors.
Sí, senyor.
Cosa que a l'altre equip de la ciutat és complicat de veure, no sé si perquè és més mediàtic, home. Però certament, en aquest sentit, entrenament a porta... Només posant l'exemple d'avui, entrenament a porta oberta. Qui vulgui, podia anar a veure l'entrenament i després veure els jugadors aquí. És exemplar en aquest sentit el Real Club de Futbol Espanyol.
Sí, però a veure, no farem trampes aquí. M'agradaria posar-me la medalla, que ja sabeu que no perdo oportunitat de fer-ho, però en aquest cas també hauríem d'entendre que si ara doncs, els jugadors del Barça entressin aquí tal com està ara mateix la Rambla, que està absolutament doncs, de bot a bot només amb el fet simple de Sant Jordi, imagineu-vos si hi hagués la presència de jugadors de la Grana, que la gent... Però clar, això... Doncs...
Compte el que et dirà ara, Francesc. Hi havia per aquí fa poca estona un doble de Neymar corrent per aquí amb la samarreta.
No?
Sí, sí, sí. Pràcticament
doncs,
això, eh?
Aquest és el tema. Ells, el Barça està en una altra dimensió, que a vegades no té res a veure amb el futbol, moltes vegades té més a veure amb el show business, amb el circ, però l'Espanyol sí que ha d'explotar, o sigui, no parlo més del demèrit del Barça, sinó del mèrit de l'Espanyol de la proximitat. No és el mateix doncs, anar a comprar doncs, una gran cadena de supermercats que anar a la botigueta de barri, i que té també el seu encant, que et poden atendre com tu vols, i això és el que ha d'explotar l'Espanyol, que nosaltres som accessibles. I el Barça, desgraciadament pels seus socis, doncs ja és molt més inaccessible.
Estoy completamente de acuerdo. Tienes toda la razón, porque lo vemos también en las ruedas de prensa, en las entrevistas. Bueno, esto tuvo un vuelco desde que llegó Guardiola. Junto con él llegaron menos entrevistas, llegaron menos visibilidad para los jugadores, para que no fuesen sometidos a las presiones y esto. Y claro, la verdad es que luego llegaron también los resultados. Y cambiar una dinámica tan positiva es muy difícil y se comprende que es mejor así para ellos, pero lo que dices tú es verdad, el Español creo que tendría que aprovechar esta proximidad que tiene a la gente, porque lo verdad la gente es lo que quiere, estar al lado y ver accesibles sus héroes, sus...
Aquí els pares es cullen, eh? Si volen que el fill pateixi però tingui jugadors a prop, ah, o si
no,
volen que el fill...
Però és una compensació, sí. Que tu li pots dir al teu nano, si no li pots vendre que celebrarà la Champions, sí que li pots vendre doncs, que podrà conèixer els seus ídols, sí. O que podrà doncs, tenir un contacte directe amb un jugador de primera divisió. Això està i prou tant. Bé, també és una manera de vendre l'Espanyol.
Bueno, el tema del dia... Per
sí,
això...
és aquesta doncs, no sanció de la FIFA al Barça, Víctor, al final, doncs, com bé també deia el Villar, s'han complert els pronòstics, no? Pas enrere de la FIFA, en principi i només quedarà en sanció econòmica i s'aplica aquesta cautelar i així doncs es podrà fitxar aquest proper estiu.
Bueno, sí.
No sé què et sembla aquesta decisió.
Sí, es veia venir, però bueno, el pas enrere ja veurem què passa. No? Al final els òrgans de decisió funcionen així, hi ha un comitè de competició, després un comitè d'apel·lació i jo pel que m'he pogut llegir parlant amb algun jurista especialitzat en la matèria que coneixem, el que diuen és que és un tema bastant complex, ja la decisió anterior es va fer esperar molt i ara una propera decisió potser fins i tot a l'estiu encara no estaria la decisió al respecte mirant tot el recurs que ha presentat el Barça, que és un recurs de 100 folis
pagines,
sí. I bueno, bastant elaborat, no? Els advocats ho estan treballant
de
molt
fet,
a fons.
De fet l'estan venent per aquí la Rambla, eh? Sí. Amb una rosa venen el recurs.
En aquest cas el Barça ha actuat molt bé perquè ha contractat uns advocats que són els millors en aquesta matèria, que són el Lucas Ferrer del despatx Pintor Ruiz y del Valle, bueno, i un tal Juan de Dios Crespo de València, que també són, bueno, són ara mateix la, diguem-ne, la crem de la crema en l'advocacia esportiva a l'estat espanyol i fins i tot europeu, no? I jo crec que ho estan portant bé, els recursos se'n fuix, com deia, i segurament a l'estiu encara la FIFA no tindrà resolt. Llavors, una mica el que diuen és, com no sabrem encara si direm que sí o que no, si mantindrem la sanció o que no, però és una sanció prou contundent, acceptem donar la mesura cautelar i deixar el club que almenys de moment aquest estiu, que ens fa falta,
doncs, sí, no seria un drama,
pugui, jo penso que no, que jo penso que us anava bé això, perquè penseu una cosa, primer, els calés els tindrà Zubizarreta, la qual cosa sempre és perillosa.
I segon, és com una dona,
clar, i després, o sigui, aquesta ara vindrà la falera del fitxatge, i us asseguro que jo crec que el Barça està en una dinàmica una mica, doncs, de quan una temporada que no guanyes res, amb això que a sobre semblava que hi havia l'ansietat, Déu meu, no podrem fitxar, i ara, doncs vinga, anem a fitxar, doncs ja veurem què passa amb tot això, perquè ara, doncs, molt de compte amb el moment actual del Barça, perquè està enfront d'una realitat, i és que, doncs, les senyes d'identitat, doncs moltes, doncs, ja no es poden aguantar, perquè evidentment, doncs, alguns jugadors han envellit, jugadors que eren, doncs, part d'aquestes senyes d'identitat que significaven el sistema i el projecte en si mateixos, substituir-los és molt difícil perquè no n'hi ha peces així, i després, doncs, pel mig, a veure, tenim que canviar de tècnic o s'ha de canviar de tècnic, i llavors a veure què passa amb el nou tècnic, quines són les coordenades i del joc i de la filosofia de l'entitat que es vol interpretar i a qui es fitxa per interpretar aquesta filosofia del joc. O sigui, compte, perquè a vegades fitxar és una maldició.
Sí, però el que està clar és que s'han de fer molts canvis i algun fitxatge s'ha de fer. Si no te'n deixen fer cap,
sí, llavors...
I la veritat és que no s'han hecho un favor, perquè si no, tot el verano
sí, els diaris ja
l'art de la cantera seria, i va ser bastante...
Seria avorrido.
Si no us queixàveu que la Masia no es toca i tot això, però si ara teníeu cantera, sí. Si ara podíeu posar tota
claro,
la cantera.
Jo, com a l'Oreo de Neutral, te digo que hablar de la cantera tot el verano se vende poco. Sí, que no se toca, però se vende poco.
Rafa, per exemple, quins noms? A priori s'està parlant ara de noms per substituir el Tata Martino, Luis Enrique, Valverde, el propi Jürgen Klopp, fins i tot ahir escoltava a Rudi García de la Roma.
Sí.
No sé, tu qui creus que és el perfil més indicat per substituir el Tata, que sembla que a priori, doncs, ja no continuarà?
Es esto, yo antes de todo creo que Tata Martino tendría que seguir, no lo ha hecho tan mal. Está claro que no seguirá porque la mente ya lo ha juzgado, ya ha dicho que no es el entrenador correcto para el Barça, y yo no lo creo. Claro, vamos a pensar en Luis Enrique. Luis Enrique tiene unos dictámenes tácticos muy, muy peligrosos. Espera que las defensas de Luis Enrique, con esta defensa, con estos jugadores del Barça, cuidado. Luego, es verdad que si queremos ganar todos los partidos 6-5, a lo mejor sí que estaría bien, pero hemos visto ayer, hemos visto el miércoles hace dos semanas con el Athletic, que los partidos importantes se ganan 1-0. Y Luis Enrique es muy difícil que llegue a este equilibrio táctico y no al primer año, porque claro, lo que se quiere aquí es que se gane y ya. No hay la paciencia de esperar 2 o 3 años. Valverde y Klopp han dicho que no. Y Rudi García tampoco. En Roma lo ha hecho bien.
Mira, Jordi Vinyals, fins i tot el juvenil sortia ahir en portada a l'esport.
És increïble que sortia abans Jordi Vinyals que no Eusebio, per exemple.
Sí, però bueno, Eusebio ja sabem que tampoc té una imatge molt positiva.
Massa carismàtica, ni tampoc.
També s'ha parlat del Michael Laudrup, crec, fins i tot
més, que han sortit tants noms,
del seleccionador alemany, no? El Joachim Löw, que seria un altre model també ofensiu.
Javier Aguirre no ha sonat, de moment.
Però, i Ryan Giggs tampoc,
eh? Valverde, de tota manera, espero que no ja sé que s'ha autodescartat una miqueta, sí, no del tot, no tan clarament com Klopp, que sí que ha dit que no hi anirà, però personalment Valverde em sabria greu, perquè jo crec que sí que seria un bon entrenador del Barça. Ho dic que em sabria greu, perquè evidentment no desitjo cap dels èxits del Barça.
Per què ho creus, això, Francesc?
Perquè hi ha una cosa molt important, i és que a banda de tenir, doncs, ser un bon entrenador, això se li supone, no?, com a tothom, tots els que estan a la terna crec que tenen com a mínim els ingredients bàsics a nivell tècnic i tàctic, però després és tenir, aguantar la pressió bestia que és ser entrenador del Barça i ser una persona suficientment intel·ligent per entendre el que significa el Barça i el que significa el seu entorn mediàtic, que devora, és que devora, i ho hem vist amb el Tata Martino, com ha dit, doncs el Rafa, realment no ho ha fet tan malament el Tata Martino, ni ha semblat, però el Tata Martino, a la mínima que han caigut 2 o 3 derrotes, ha estat ridiculitzat. O sigui, un senyor que jo crec que no és mal entrenador.
No ho ha fet malament, ho ha fet prou bé, jo crec, però no ha pogut aguantar amb aquesta pressió que realment els que són d'aquí sí que saben una mica el que s'exposa, no? Guardiola ho sabia perfectament i des del primer dia ho va dir, però quan tu vens des de l'Argentina, que allà pues, arriba,
el que arriba
la imatge maca del Barça, però no tota la pressió, el dia a dia, la crítica, perquè, clar, ostres, som crítics aquí de collons, amb perdó, els catalans sí, som molt crítics. I clar, això ha passat molt de factura al Tata, que no s'esperava. Jo crec que això l'ha agafat totalment descol·locat.
Home, si
perquè
es deia que el tipus
des de
volia
la primera
marxar,
volta,
és perquè no aguantava, jo sí, crec sí, que aquesta situació no estava còmoda.
Ha rebut crítiques des de la primera volta i no havia perdut pràcticament
no havia perdut cap
partit.
Sí, fue criticado cuando estaba protagonizando el mejor arranque de la historia.
I venia d'urgència i ha d'adaptar-se a una situació nova i clar, o sigui, no hi ha cap mena de paciència aquí i al final doncs, la gent de fora a vegades ha de fugir corrents o té una mentalitat molt, molt forta. Jo crec que sempre és millor, en el cas del Barça, buscar gent de la casa, perquè almenys ja coneixen una mica l'entorn.
Òscar García Junyent és un altre que també ha sonat, però aquest també... Sí? Desastre?
Jo no el veig. Jo personalment, o sigui, desastre, a veure, dic desastre que ja m'encantaria, però jo us dic en sèrio, hi ha un tema i és que, primer, el Barça, el barcelonista i els mitjans, sobretot alguns mitjans que també fan una mica de, jo diria, doncs són bastant servils a segons quines idees, a segons quines persones, doncs han de ficar-se al cap que el guardiolisme sense Guardiola no existeix. O sigui, llavors s'ha de fer borrón y cuenta nuevo, que teòricament és el que s'hauria d'intentar haver fet aquest any. El que passa és que, doncs el que ha passat és que va guanyar 0-4 el Barça a Camp del Rayo i la gent estava qüestionant aquell partit i parlant del model i si no s'havia traït el model i si no sé què. Clar, quan tu tens aquesta pressió i ja tens aquesta... A veure, és que Tata tindria que haver construït el seu Barça i no ha pogut, perquè directament, o sigui, li han qüestionat, li han ficat mà des del primer dia, gairebé,
no li han permès.
O sigui, han parlat de les essències que s'estaven... Les essències no es poden mantindre perquè les essències eren, per exemple, Xavi, i Xavi ja no pot ser doncs aquell Xavi. I Puyol ja no el tens, i altres jugadors que eren claus al Barça...
I Dani Alves també va ser tercer de rendiment.
O sigui, els jugadors que han estat al sistema i a la clau de volta d'aquest Barça ja no. Sí, no puede funcionar de cap manera.
Es que el Tata no ha vendido nunca humo, en el sentido que desde el primer día lo dijo claro. Es que sería vulgarizar todo lo que hizo el Barça de Guardiola si nosotros quisiéramos que cada año el Barça ganara y tuviese los mismos éxitos. Esto quiere decir que el Barça de Guardiola no fue tan excepcional, si queremos que cada año sea así. Por eso digo, y luego la verdad es que hasta que el Tata Martino tuvo la libertad moral y también... No el coraje, porque no se trata de cobardía, pero lo que pasa es que cuando él dejó de buscar estas variantes tácticas y se fijó con los jugones, cuatro jugones, perdió en Granada, antes había perdido en Madrid con el Atlético y siguió perdiendo con el Madrid.
I perdona, Rafa, les derrotes al camp de l'Ajax a la Champions i a Sant Mamés, canviant a Xavi Iniesta, allò també li va fer molt de mal al Tata Martino ja des de l'entorn.
El problema personalment és que jo crec que el Tata no ha tingut... A veure, tots els entrenadors, sobretot quan comencen un projecte, necessiten legitimació moral. D'acord? O sigui, si no la tenen, perquè, per exemple, si és Guardiola, doncs tenia, doncs, siguéssim, com dir, un cartutxo, una bala a la recàmera, que era Guardiola, no? I a l'altres també, quan va venir Johan Cruyff, recordeu que el Barça va estar 2 anys, bueno, qüestionant a Johan Cruyff, tot i que va guanyar 2 títols, va guanyar aquella Recopa i va guanyar després una Copa del Rei, no?, contra el Madrid a la final també. Però bé, estava qüestionat, ja hi havia primers problemes entre Núñez i ell, però després, el tercer any ja arriba, que li qualla una mica el projecte, perquè també li quallen els jugadors, no? Però
amb paciència,
això, amb paciència, però aquesta paciència moltes vegades no es té, però perquè també quan vens de fora i quan hi ha una necessitat de fer borrón i cuenta nueva, necessites una legitimació moral. És a dir, si el Tata hagués guanyat 2 o 3 partits d'aquells que realment et donen contundència, perquè va guanyar el seu clàssic, sí, però va guanyar el clàssic una mica, bueno, tampoc perquè el Madrid no va estar gens bé, va fer alguna cosa tàctica estranya, o sigui, no tenia aquell partit que ha estat de referència, i en el moment, l'únic partit que ha estat de referència és la victòria del Bernabéu, però després de la victòria del Bernabéu arriba el desastre. O sigui, no ha tingut temps de disfrutar, de gaudir realment del seu triomf, perquè poc després ja ve l'eliminació contra l'Atlètic de Madrid i allà jo crec que es desencadena tot, perquè al final doncs, és quan comencen les dubtes internes sobre una cosa que realment...
Per tant, jo, després de tot el que estic escoltant, arribo a la conclusió que no és que el Tata no en sàpiga més, sinó que l'entorn ha fet que el Tata no ens pugui mostrar que en sap més. És possible això?
Bueno, en el sentido de para tener respaldo, el entrenador tiene que tener una directiva con respaldo popular, cosa que ahora mismo el Bartomeu ahora y la Roselandes no tenían. El problema más grande que yo veo ahora mismo en el Barça es que hay una ruptura muy grande entre lo que son los socios y lo que es la culerada y lo que es el pueblo culé. Porque hace tiempo que no se veía una presidente o una directiva tan cuestionada como la de ahora de Bartomeu y de Roselandes por el pueblo. Por la culerada. Pero lo que pasa, cada vez que hay un referéndum, cada vez que hay una votación, ellos ganan y ganan con 70-80% de los socios.
Estic d'acord amb tu, Rafa.
Jo voldria dir una cosa amb això. Primer escoltem el Víctor, perquè és
el culer. O sea, cuestionada, yo creo que no ha sido tan cuestionada hasta este año, que realmente han pasado muchas desgracias o han tenido errores garrafales que les han llevado a ganarse las críticas a pulso, ¿no? El tema de la FIFA, el tema del contrato de Neymar, la dimisión de Rosell parece que precipitada, ¿no? Se ha parecido como desmedida esa decisión. Entonces, al final, toda esa oleada hace que el pueblo, la culerada, como dices tú, critique. Pero yo creo que Rosell fue muy legitimado, el presidente más votado de la historia, y hasta ahora sí que se cuestionaban algunas cosas, ¿no? El tema de valores, ¿no? El tema de poner Qatar Airways, el tema de prescindir de Avidal, ¿no? Pequeñas cositas que no han ido gustando y pequeñas mentiras que se han ido destapando. Entonces, a raíz de eso, la gente sí que se ha ido cansando y este año, con todo lo que ha pasado, pues ya ha salido una vertiente más crítica. Sí que es cierto que los socios están votando a favor, pero también es verdad que en el referéndum fue un porcentatge molt pequeño, sí, un 37.000.
Jo voldria dir una cosa, el problema del Barça està claríssim, és absència de lideratge. No té líders en cap de les àrees del club, no té líders a la junta directiva, no té líder al camp, perquè és la veritat, o sigui, li han dimitit alguns dels líders, uns dels que estaven destinats a ser líders, altres no han arribat a créixer, i després no hi ha líder, doncs tampoc a la banqueta. Aquest és el problema, però sobretot això ve d'un moment, o sigui, un post Guardiola, que a més era, jo diria, doncs, el símbol i gran referent de tot. Llavors, què ha passat? Que aquesta transició no s'ha pogut fer perquè era molt complicada de fer, per altra banda. Però també voldria dir una cosa. Penseu que el Barça ha arribat a tenir doncs, un president amb moció de censura i després va venir Guardiola i oblidar-se tot això, tot sí, i que sí. Els escàndols de la porta s'anaven reproduint. Mm-hmm. La porta estava qüestionadíssim, però la pilota entrava i després hi havia en Guardiola com a símbol del Barça i la gent ja ni li feia cas al que passava, només per rajar una miqueta en la porta i ja està. Sí. Llavors, o sigui, al final què és? Que no hi ha el símbol on ha d'haver-hi, que és el terreny de joc o a la banqueta.
Al final és que som tots resultadistes.
Sí, bueno, i de fet al carrer ara, quan es parla de la porta, pues la gent dona a entendre que, ostres, que torni la porta, no? Perquè, bueno, els moments de glòria recorden amb ell com a president. Ell va deixar un llegat i a poc aquest llegat s'ha anat diluint, no? El Sandro va guanyar-ho pràcticament tot el seu primer any i ja a poc ha anat guanyant menys cosetes i aquest any sembla que no guanyarà res.
Bueno, anem a tancar ja la tertúlia, Marc, perquè estem a punt d'arribar a les 3 del migdia, de la tarda. Per cert, per anar acabant, una porra pel partit d'aquesta nit, pel partidàs, podem dir-ho així, aquest Real Madrid-Bayern de Múnich, què pot passar al Bernabéu? Vinga, va, Rafa.
Bueno, yo veo un partido muy abierto donde habrá goles. Habrá goles y yo 2-1, 2-2. Bueno.
Francesc.
1-0 a la tornada, 4-0 a la volta.
Vaya.
Jo anava a dir un empat, també un 2-2, anava a dir, posarem un 1-1.
Bueno. Esperem almenys no veure més espectacle que hi ha el Calderón, perquè Mourinho va aparcar i bé, l'autobús.
Sí, de dos plantes, deien alguns diaris. En fi,
sí, tant, que sí.
Doncs res, moltíssimes gràcies als tertulians que hem tingut avui. Víctor Malo, molta sort amb aquest llibre i gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Francesc Villa, una abraçada ben forta.
Me'n vaig a comprar la rosa.
Així m'agrada.
I Rafa, gràcies novament per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres, David, tornarem demà amb més Zona Mixta. Ja,
des del Jaspolis,
Exacte, des d'ubicació habitual. Rebeu una forta salutació de qui t'està parlant.
Feliç dia de Sant Jordi a tothom.
Adéu-siau.
Adéu.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Són les 3 de la